COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, pràcticament 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 11 de febrer, el dia en què estem pendents d'un operatiu antidroga a les comarques de Tarragona. Des de primera hora del matí, Mossos i Policia Nacional estan rere diferents plantacions interiors de marihuana. Per ara hi ha 9 detinguts. Tot seguit, els en donem més dades. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, aquest i altres temes. També tenim cita de dilluns amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Atenció al tema d'avui, eh? No s'ho perdin, d'aquí uns minuts, que ve molt interessant. A partir de la una agafarem la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez. Aquesta setmana, a Fanoc, celebra una nova edició del Posa't la gorra a la ciutat de Lleida. Amb aquesta excusa parlarem de la feina que fan arreu de Catalunya i de com s'està preparant també la gran festa a Tarragona per als propers mesos. En la darrera mitja hora de programa, avui és el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. En parlarem amb Divulga Tarragona, que ha organitzat tot d'actes aquesta setmana per despertar la curiositat de tothom, però especialment la curiositat d'elles relacionada amb el món de la ciència. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona. També ens poden fer arribar notes de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34, 672 65 35 34, i ens poden escoltar en directe fins a les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre o a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim la Carolina Pons. Carolina, bon dia.
Bon dia. Avui tenim cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts que veurem durant el dia. Baixen les temperatures, s'arriba a màximes de 17 graus a Tarragona, al Vendrell i Tortosa, 16 graus i 13 graus de màxima a Gandesa. Avui bufa vent del noroest moderat amb intervals de fort, especialment al sud, on atenció, hi haurà cops molt forts, tot i que aniran disminuint al llarg de la tarda. Demà predomini de cels poc ennuvolats, fins i tot serens, i les temperatures mínimes continuen baixant. S'arribarà a 2 graus a Reus, 3 a Gandesa, 5 a Tortosa, al Vendrell i a Tarragona. Quan a les màximes, gairebé sense canvis, veurem 17 graus a Tortosa, 16 a Tarragona, al Vendrell i Reus, i 13 a Gandesa. Demà bufarà vent del noroest fluix amb intervals de moderat al sud al principi. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Això sí, pel que fa al trànsit, els expliquem que el conductor d'un quadricicle moria aquest diumenge al vespre al sortir de la carretera T-722 a Valls. La víctima era l'única ocupant d'aquest vehicle, tenia 46 anys i era veí de la ciutat. Amb ell ja són 12 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa interurbana de Catalunya aquest 2019. Els ho dèiem en començar, estem pendents d'aquest dispositiu antidroga al Camp de Tarragona i al Baix Penedès. Està en marxa des d'aquest dilluns a primera hora. Hi ha a aquesta hora 9 detinguts, segons ens confirmen els Mossos d'Esquadra. És un operatiu de Mossos i Policia Nacional. S'han fet 9 entrades simultànies en diverses poblacions. Buscaven desmantellar plantacions interiors de marihuana. Estaven situades en diversos xalets. Hi ha hagut escorcolls a les urbanitzacions dels Monars i la Mora, a Tarragona, a Castellvell del Camp, a l'Hospitalet de l'Infant, també al Baix Camp, i a la urbanització de les Pedreres, a Santa Oliva, al Baix Penedès. Els agents han intervingut plantes en totes les fases de creixement. També hi ha participat personal de la companyia elèctrica per tallar el subministrament, ja que han confirmat que en molts casos la llum estava punxada de manera il·legal a la xarxa. Personal tècnic s'emportarà ara focus, ventiladors i altres aparells que tenien per mantenir les plantacions. El cas continua sota secret de sumari, el porta el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona. I a Tarragona, precisament, l'antic sanatori de la Sabinosa, un recinte en ruïnes enmig de les platges tarragonines, està ja més a prop de convertir-se en un complex hoteler de luxe. La Diputació de Tarragona, propietària dels terrenys, ha presentat la seva proposta. Demanen formalment la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que hauria de possibilitar la ubicació d'un complex hoteler de luxe en aquest recinte. Amb la modificació del PUM, que l'alcalde de Tarragona preveu resoldre en un màxim de 6 mesos, s'obre el ventall de possibilitats d'usos d'un recinte que data de l'any 1928 i està catalogat com a bé cultural d'interès local. La proposta preveu la conservació de l'entorn natural i més d'un 40% de la finca es mantindrà com a zona verda. Escoltem al president de la Diputació, Josep Poblet, i també a l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Són usos administratius, educatius, universitaris. Déu-n'hi-do, algun d'aquests, el bé de Déu que fora, poder-lo implantar. Parc tecnològic i de reserva, usos esportius, residència col·lectiva, cultural o lleure, sanitari assistencial, religiós, servei funerari i equipament històric-artístics, oficines, restauració, recreatiu musical, educació en el lleure i també hoteler, sobretot en l'edifici central, que és el que es preveu, i no amb una volumetria alta. Per tant, una diversitat de possibilitats que queda oberta a qualsevol opció que vulguem jugar.
El que sigui, però que no estigui igual. Un espai com aquest no podem deixar que es deteriori més. No podem deixar que segueixi sent el mur de la vergonya entre dues platges germanes.
Per ara, només la CUP ha mostrat la seva oposició al projecte. Retreuen a Diputació i Ajuntament que continuï l'opacitat sobre el futur de l'ús de l'espai i els cupaires, de fet, donen per fet que l'objectiu és fer-hi aquest hotel i un restaurant de luxe. Quan l'Ajuntament i Urbanisme donin llum verda a la modificació del PUM, es convocarà el concurs pertinent. Hi ha més coses. Avui sabem que la sobrepoblació de cabirols ocasiona danys greus a la vinya al Priorat, i és que aquesta espècie s'alimenta dels brots tendres dels ceps quan arriba la primavera. Per això, des de fa un any, el Departament d'Agricultura ha posat en marxa un pla pilot per reduir-ne la població. Fins aquest febrer, el Departament està suavitzant les restriccions i permet als caçadors capturar tant femelles com mascles durant el període autoritzat. Amb això, esperen aconseguir un increment de les captures en la línia del repunt que es va assolir la temporada anterior. Se'n van caçar 365 exemplars. És un 25% més. El coordinador d'Unió de Pagesos al Priorat, Josep Montaner, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que, en el pitjor dels casos, si l'animal persisteix massa, pot acabar matant la planta.
El problema del cabirol és no tant el raïm, que també en pot menjar una mica, és a l'hora de quan comença la brotació del cep. Quan el brot del cep comença a brotar i és molt tendre, és quan ell va allí. I llavors ja, si comença a menjar, te talla els... Los brots tendres, que hi ha aquell cep que rebrota, però ja no et fa raïm. També es pot donar algun cas que si massa persisteix a la mateixa planta, pues te la pot arribar a matar.
Seguim parlant de medi ambient. La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular La Pastora exigeixen al govern accions immediates per renegociar la ubicació de nous parcs eòlics a la comarca, un compromís adquirit a principi de gener en una reunió entre els moviments socials, administracions locals i també el president Quim Torra i la consellera d'Empresa Àngels Chacón. A més, la preocupació creix després de saber la tramitació d'una quarta central eòlica reversible al terme de la Fatarella. Es tracta de la modificació d'un projecte de l'any 2000 que no va rebre en aquell moment autorització ambiental. L'octubre passat es va tornar a presentar el document ambiental a la Generalitat. La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular La Pastora adverteixen que l'oposició política a la massificació eòlica de la comarca no ha de servir d'arma electoral si no s'aborda amb la magnitud que pertoca. I encara a les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament d'Alcanar ha demanat formalment al govern que desmantelli definitivament el Castor. El consistori canareu, concretament, demanarà informació sobre l'informe previ al desmantellament i el calendari de les actuacions, tant en el cas de la planta marina com la terrestre, juntament amb la restitució dels recursos naturals afectats. Demanen al govern central que es deixin sense efecte les servituds forçoses imposades als propietaris dels terrenys afectats pel pas dels gasoductes terrestres i se'ls indemnitzi pels perjudicis causats també pel lucre cessant i els danys les finques. El govern municipal vol que la ministra Teresa Rivera concerti una visita a l'Ajuntament d'Alcanar per informar sobre l'estat actual del projecte. La xifra del matí són els 54.000 quilos de llagostins que els pescadors de Sant Carles de la Ràpita van capturar al llarg de 2018. Han batut el seu rècord. De fet, és una xifra a la qual no s'hi aproximaven des de fa 15 o 20 anys, segons constaten des de la Confraria de Pescadors. De fet, aquest mes de gener, els pescadors rapitencs continuen batent rècords amb 5.100 quilos de llagostins pescats. Aquest nivell de captura excepcional ha impedit que els preus hagin escalat a xifres d'altres campanyes, a excepció del vol de Nadal, quan van arribar els 40 euros al quilo a la llotja. El secretari de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita és Joan Balaguer. Ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Claro, el dia d'avui també hi ha gossit també aquesta oferta de demanda. No ha arribat als preus que teníem els altres anys, ha baixat una mica més, però al llaure en tant han pogut gaudir d'aquest producte durant tot l'any. Ha sigut un any d'un llagostí de molta qualitat, estava molta car, molt sabrós, i bueno, a veure si enguany continuem amb aquesta dinàmica i també tenim tant de llagostí, que és el producte estrella nostre.
Segons els pescadors, no hi ha cap factor extraordinari que expliqui l'abundància, més enllà de la concurrència de circumstàncies peculiars des del punt de vista climàtic i marítim. Un fenomen similar ha passat amb un altre apreciat crustaci a la costa de l'Ebre, la galera. En plan econòmic, el sector serveis i les exportacions milloren a Tarragona i l'Ebre en els darrers 12 anys, mentre que el sector serveis i les exportacions milloren, la indústria s'estanca i la construcció ha passat a representar del 13% al PIB a només el 5,2%. Són dades de l'Observatori Empresarial de CEPTA que assenyala que la crisi econòmica va afectar durament la construcció i s'ha fet notar a la demografia d'algunes comarques. De fet, el desequilibri poblacional entre les comarques d'interior i de costa, amb davallades demogràfiques que són preocupants, per exemple, 15.499 persones des de 2001, amb un impacte especialment greu al Priorat, a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Només el Tarragonès i el Baix Penedès han registrat un creixement significatiu de població que s'explica per la proximitat a Barcelona i la qualitat de les infraestructures de transport. Juan Gallardo és del Gabinet d'Estudis de CEPTA.
Se pot albirar un cert canvi de model on la construcció resta molt a baix, amb un pes molt baix, i el sector primari també és amb un pes testimonial, amb un fort creixement del sector serveis i un manteniment de la indústria. Tanmateix, el mercat de treball es comporta pitjor que a la resta de Catalunya, la taxa d'atur és més elevada, la taxa d'activitat i la d'ocupació és més baixa, i això ve motivat bàsicament per la no recuperació del sector de la construcció i per disposar d'un teixit productiu més feble, comparativament més feble a la resta de demarcacions catalanes.
Passen 33 minuts de les 12. Els expliquem també que un centenar de persones es concentraven dissabte davant l'arquebisbat de Tarragona per demanar contundència després dels diversos casos d'abusos sexuals a menors que han sorgit en els darrers dies. Els manifestants exigien que s'investiguin els fets i que l'Església actuï amb transparència. En plana judicial, atenció a aquesta notícia. L'Audiència de Tarragona ha de jutjar demà un cas d'abusos a una menor que tenia la voluntat anul·lada pel consum de drogues. Tot plegat va passar al pis del processat, que vivia a Constantí en aquell moment, l'any 2016. Ell era major d'edat i, segons la fiscalia, ella, de 16 anys, va anar al pis, tots dos van estar consumint marihuana i llavors ell la va violar, tot i que ella s'hi va oposar, però no podia oferir resistència física pels efectes de la marihuana. Fiscalia sol·licita 7 anys de presó per l'acusat. I atents al que llegim avui al diari Més, tanca el càmping La Unió i això vol dir que hi ha 20 famílies que es quedaran sense un lloc on viure. Tal com explica el diari, no és legal viure en un establiment d'aquest tipus tot l'any, però hi ha gent que hi viu en aquest cas des de fa 11 anys. Estan empadronats a Salou. El càmping els ha comunicat que el dia 28 tanca portes i, segons explica el diari Més, hi ha un centenar de persones que es troben ara en una situació angoixant. De fet, alguns denuncien que ja tenien la quota de 2019 pagada. La majoria viuen en caravanes, en mòduls o en mobile homes. Ara diuen que volen una trobada amb l'Ajuntament de Salou per mirar de trobar una solució. I en plana cultural, a Reus, el Festival Europeu de Curtmetratges anuncia que no es tornarà a celebrar. Diuen que han tocat sostre i que posen punt i final. L'Ajuntament agraeix la dedicació durant els 20 anys que s'ha fet el festival, que va començar, de fet, a Cambrils. L'Ajuntament ha avançat que treballa ja en un projecte de festival que es presentarà en unes setmanes i que hauria de donar continuïtat a la tasca que ha fet fins ara el Festival Europeu de Curtmetratges de Reus. ...35 minuts que passen de les 12... ...acabarem repassant portades de diaris... ...al de Tarragona veiem avui la qüestió clave... ...hubo violència... ...al Reus Digital destaquen que Reus és des d'aquest diumenge... ...ciutat del bàsquet català 2019... ...i al Tarragona Digital llegim... ...que està en marxa aquest important operatiu antidroga... ...de Mossos i policia a Tarragona... ...al diari més en portada... ...el càmping La Unió tanca... ...i més de 20 famílies quedaran sense llar... ...i finalment al Tarragona 21... ...destacat aquesta hora... ...el Racing de Bonavista denuncia insults racistes... ...per part del Salou... Amb això arribem a les 12:36, ens aturem dos minuts per la publicitat i continuem amb més coses. Bé, la Dara Giné, atents al tema d'avui.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, por lo menos del término fake news, fue seguramente con Donald Trump y hasta con el Brexit. Y te diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí, la claridad y la credibilidad son vitales.
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y, sobre todo, gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la radio es Ángel Expósito. La radio es la linterna de COPE.
La radio siempre cuenta las cosas con claridad. Lo que es blanco y lo que es negro, negro.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un febrero de Oscar... En 13.
5, 6, 7, 8.
Esta semana, Chicago, ganadora de 6 premios Oscar.
No desesperéis.
El sábado.
Porque aún no habéis visto nada.
Sobremesa de cine. En 13.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. Y COPE Terras de l'Ebre, 98.0 FM.
Vinga, doncs seguim amb més coses a Herrera en COPE a Tarragona, sabent que a aquesta hora l'habitual és parlar sempre doncs, d'alimentació saludable, de dieta sana, de vegades de bogeries que es fan al voltant de la dieta, i avui el tema va d'això. De fet, avui no estava previst que vingués la Dara Giné, li havíem donat festa perquè necessitava doncs, ella el matí per fer la seva feina, clar, no podia venir aquí, però és que vaig veure justament ahir una cosa, que li vaig enviar una foto a la Dara, i ella m'ha dit, mira, truca'm demà, no em dóna temps d'arribar fins a Reus, però truca'm demà perquè això n'hem de parlar. A Dara Giné, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal? Doncs
què tal?
Sí, la gent... perquè vaig al·lucinar, eh?
La gent hauria de veure els whatsapps que ens enviem. No es pensin que ens expliquem què tal la vida. No, 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 jo l'envio bajanades d'aquestes que trobo, etiquetes rares...
Sí. Sí, però bé. Sí. Aliments que proves estranys, també.
Exacte.
L'any passat que provaves raros.
Això, o li dic, mira, Dara, que acabo de menjar salicòrnia.
Salicòrnia!
Sí, 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 sí. Fort, aquestes sí. Coses. Però bé, això és seriós, ara estem fent broma, però és seriós, perquè jo crec que també... A Dara, crec que em vas dir que tu també ho havies vist alguna vegada, estic segura que algun oient que ens estigui escoltant ara ho haurà vist, perquè jo vaig veure en una farmàcia, no li direm on, perquè és igual, un anunci que deia, no? Una pissarra, jo ho explico, una pissarra on deia, doncs, excessos de Nadal, males digestions, neteja el teu colon. Aquesta pissarreta amb aquesta frase al costat d'un producte que anuncia que el que serveix és per fer detox, per netejar el colon. I jo em vaig posar les mans al cap, a Dara, no sé si amb raó o sense.
jo crec que amb raó, Mònica, perquè bueno, tu ja tens aquest radar nutricional,
sí, jo sí.
I ja te'n dones compte de que tot el que sigui detox, neteges, i a més, per exemple, la neteja de colon, com a primar, com a tal, no, perquè l'únic tractament, entre cometes, demostrat per aprimar-se, activitat física i alimentació saludable, mm-hmm. No hi ha més. Per desgràcia, ojalà dintre d'uns anys poguessin dir no, hi ha una pastilleta màgica,
ja.
O hi ha un tractament miraculós de la sanitat que rebem ajuda a primar, però no és això. Aquest tipus de tractament podem trobar d'aquests dos tipus, de fer neteja de colon amb algun tipus de producte o neteja de colon amb enema o amb hidroteràpia, que se li diu, hidroteràpia de colon o irrigació de colon. Són dos tipus de teràpia pseudocientífica,
sí.
Que estan orbitant en el món de les dietes, del desintoxificar, i sobretot després de períodes de que saben que la gent ha menjat de més,
sí.
Que se sent pesada, que se sent culpable, compte, no juguen només amb el tema de sabem que has menjat més perquè és una època de menjar molt, sinó també amb el sentiment
yeah.
Que et crea haver menjat més. Que això, des del meu punt de vista, és inclús cruel, perquè no facis sentir culpable en una persona que estava disfrutant amb la família de tal, no?
Mm-hmm.
El cas és que aquest tipus de productes o aquest tipus de teràpies que focalitzen doncs, tractament o el que sigui, o com es digui, no? En el colon, són perilloses perquè el colon és una... És bàsicament una zona de l'intestí, és la, diguéssim que és l'última part per la que passa tot el bolus alimentari, que ja és un bolus fecal, abans de ser excretat, i aquí, a més, és on s'acumula la nostra flora intestinal.
Sí.
S'ha demostrat que aquestes hidroteràpies de colon, que, el que bàsicament el que és una hidroteràpia, és el que he comentat abans, és un estil d'enema, el que fiquen és aigua a pressió per
sí.
Tot el colon. Fiques un tubet, fan com una neteja i, igual que entra l'aigua, surt l'aigua.
Mm-hmm.
I, bueno, vale. Això a vegades va inclús acompanyat d'herbes o de cafè. O sigui, que no només és aigua...
Per estimular...
A vegades que fan mixos, sí,
yeah.
amb substàncies. Que
yeah.
Això en parlarem, perquè també poden ser nocives. Ja no només el posar aigua al nostre colon pot produir problemes. Quin tipus de problemes? Doncs el primer és que provoca irritació.
Sí.
No està acostumat al colon a tenir aquests tants litres d'aigua. He mirat per internet i en alguns tractaments d'hidroteràpia que basen gairebé 60 litres d'aigua a mitja hora al colon, imagineu-vos, és molta quantitat. I el que fa, doncs sí, fa com un efecte de netejat. Però compte, fer aquest efecte de netejat a nivell de colon no vol dir que estiguem eliminant toxines. El nostre cos té fetge, té ronyons, i són aquests els grans depuradors, els grans netejadors, els que s'encarreguen dels tòxics.
Mm-hmm.
No posar aigua al colon, és que no té res a veure. No té res a veure. Aquesta aigua i aquestes substàncies que produeixen doncs, una irritació a nivell de tota aquesta mucosa. El colon té una mucosa que recobreix, que ens protegeix,
sí.
Unes vellositats que també ens protegeixen, doncs, si li fiquem qualsevol agit extern, el qual el colon no està preparat, evidentment, doncs, ens produeix un atac, diguéssim,
ja.
Un atac en aquesta pell.
Això estem parlant d'aquest sistema, diguéssim, d'irrigació que ens diu que s'oferta
sí.
en diferents llocs. Eh? En
sí,
aquest
sí.
Cas tindríem aquest altre producte, que és el que a mi em va cridar l'atenció, que són uns sobres, que diu que tens de prendre doncs, un al dia, que segons
exacte.
Diu aquí, diu activa els enzims digestius, protegeix la barrera intestinal, estimula la formació sí. De microbiota i afavoreix la producció de defenses. Això és el que diu el cartell, diguéssim, promocional. Eh? Què són aquests sobres?
M'agradaria saber quina és la formulació d'aquest producte i quins són aquests substàncies que permeten a aquesta empresa afegir aquestes al·legacions de salut.
Ja.
I si realment és legal que les facin. Tanmateix, pel que m'explica, segurament és un tipus de producte tipus de laxant, potser a base de fibres, pel tema de relacionar amb la microbiota, no? I el que... Bueno, però és molt típic, eh? L'ús de laxants per depurar, o ús de mix de fibres, doncs, del fave di fuca, del no sé què, del no sé quantos, que són plantes molt, molt fibroses i que fan un efecte, doncs, d'arrastrar tot el que és, doncs, les substàncies que puguin anar al colon i, pam, excretar-les, no? Mm-hmm. Però, compte, s'han d'acompanyar sempre amb molta aigua perquè ens pot produir una oclusió intestinal, o sigui, pum, un tap,
sí,
que no hi ha qui el tregui, ens fa la peta cap a urgència. I a més, aquest tipus de substàncies que ens fan anar al lavabo molt i molt ràpid, clar, hi ha un problema. Si no li dono temps al meu intestí a absorbir tots aquells minerals i totes aquelles vitamines que porta encara el bolus alimentari quan passa per l'intestí.
Uh-huh.
Jo acelero el trànsit per depurar, per anar de dintre i sentir-me més buida o més buit, estic evitant que aquestes vitamines i minerals s'absorbeixin.
Mira, si vols...
Està demostradíssim que l'ús de laxants, així, el gust de laxants, se relaciona amb dèficits minerals i vitamínics.
Mira, t'anava a dir que sí, que et digui els ingredients, si vols, perquè tu ens expliquis, ens ajudis a entendre, eh? Per exemple, mira,
sí,
diu plantago ovata, que desconec el que... El
sí,
que
és un tipus de fibres insolubles.
Vale,
sí,
doncs
això va...
Sí, és
per anar al lavabo,
és el component...
aquest tipus de fibres que us comento.
Vale, és el component del que hi ha més quantitat, per entendre'ns, vale, en aquest preparat.
Vale.
Llavors, una alga, alga clorella, extracte de cilantre, inulina...
És fibra, també.
Fibra, vale. Doncs, mira, ciruela en polvo, extracte de menta, gel d'aloe, extracte d'anís i de lli. Per tant, sí, no? Estem parlant de, bàsicament, fibra i...
Sí, exacte. Mm-hmm. És un laxant, és un laxant mecànic, se li diu. És un laxant a base de fibra i el que fa és una pilota que empeny i arrastra totes aquestes substàncies que puguem tenir a l'intestí.
Vale.
Clar, que ens va bé anar al bany, menjar un kiwi també ens va molt bé per anar al bany, però totalment natural.
Mm-hmm.
Aquest tipus de fibres, si estan pautades per un metge,
clar,
per anar al bany, perfecte. Estàs vigilat, ho necessites de debò. El problema d'aquestes substàncies és que es venen com si fossin caramel. Jo estic totalment en contra d'això. Mm. Perquè per mi un laxant no deixa de ser un medicament. No un medicament, però sí una substància que afecta la nostra salut intestinal.
Mm-hmm.
I això ho deia anar vigilat.
Clar.
El que passa que avui en dia no hi ha regulació sobre una venda exclusiva, són de venda general aquest tipus de productes.
Mm-hmm. Clar, de fet, és un dels dubtes que jo tenia i que et volia preguntar avui, perquè no sé si evidentment hi ha algun metge que depenent del cas pugui recomanar, diguéssim, fer una neteja de colon com aquesta que ens oferten? O sigui, recomanen algun cas en alguna patologia?
No conec cap metge titulat que hagi recomanat neteges de colon, perquè és que és un concepte que no és... Que és que el colon no ha d'estar net, ni està brut.
Yeah.
El colon és el colon i fa la funció del colon, que és doncs augmentar i retenir l'aigua, que hi hagi aquest bolus alimentari, que hi ha bolus fecal, fer fermentació bacteriana, una bona flora intestinal, i d'altres funcions, no? Però no és que estigui brut. Tenir femta al colon, no és estic brut, estic tòxic.
Yeah.
No, és el procés totalment natural. Que després nosaltres associem a la femta com un concepte brut. Això és una cosa que nosaltres tenim com a cultura, però no vol dir que el colon, com que anem al bany i això ja està brut. No, és totalment natural. I per ell no és estar brut, fa la seva funció, sense més. El que passa que s'aprofita una mica, no?, d'aquest concepte de dir, com que és el lloc per on vaig al bany, doncs he d'estar tot brut per dintre. No és brutícia.
Mm-hmm.
És un bolus que ha de passar, que ha de fer el seu trànsit i que tenir-lo és bo. O sigui, no és dolent. Hi ha d'haver aquesta interacció amb la nostra flora intestinal, ha d'haver aquests aliments que arribin al nostre colon, ha d'haver aquesta naturalesa, aquesta simbiosi.
Mm-hmm.
No és un concepte de brutícia, però clar, queda molt bé dir, si acceptes, si vas al més al bany, si neteges, t'aprimaràs, no?
Yeah.
És una relació miraculosa que, per descomptat, no cal que afegeixi que no hi ha cap evidència científica
mm-hmm.
respecte a la capacitat d'aprimament o de desintoxicació o inclús a la curació de malalties per tenir un colon super mega net, és més tot el contrari, no? Relaciona amb altres problemes si intentem el que fes netejar i netejar i netejar.
Doncs mira, jo crec que avui ens has aclarit moltes coses. A mi em semblava important, perquè pot portar a error a molta gent, pot ser, no? Jo, em semblava important, doncs bé, és veritat que com aquest hi ha tants d'altres productes que estan legalment a la venda, eh? Això també ho hem de dir, evidentment, no? A tot tipus d'establiments. Avui hem vist aquest en una farmàcia, però vaja, no és un problema de les farmàcies, sinó que n'hi ha molts tipus, eh? Potser botigues doncs, de dietètica, etc. Aquest és un exemple de tants productes, jo crec que convenia aclarir què és, què ens fa, si pot ser bo o no, no? Doncs, Adara Ginem, mil gràcies per haver-nos obert la porta, que sé que estàs a la consulta.
Sí.
Que té molta feina, que ja ho vam dir.
Dietes.
Ja ho vam dir, que ara el mes de gener ens ha entrat a tots la pressa i a la Dara ja no li queden més hores al dia, pobreta. La troben, per cert.
Això ha passat.
La troben a Bruma Clínic, ja saben, a Marquès de Montelucat. No sé si donar l'adreça, Dara, perquè ja més no pots, però...
Mira, ja està.
Però bé.
Està bé. La veritat és que quan un treballa del que li agrada i li apassiona, no té la sensació de treballar. I aquest és un problema, perquè llavors inverteixes massa d'hores.
Exacte. I jo a sobre li vaig donant allò, li vaig donant cova, li vaig donant idees.
Jo disfruto.
Doncs si tenen algun dubte sobre això o altres productes, pot ser que hagin vist d'aquest estil i ens vulguin, doncs, escolta, preguntar o alertar, no? Fes-te el cas. Sí. Ens ho poden fer arribar a través de Twitter, @copetarragona, al WhatsApp també, 672-65-35-34... Ens envien la foto i jo li passo a la Dara. A Dara Giné, mil gràcies. Que tinguis molt bona setmana. Una abraçada.
A vosaltres. Una abraçada.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Hasta los tiempos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del puto y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La millor combinació per un moment de plaer autèntic. El lloc. La companyia. Les ganes d'estar bé. Moments d'autèntic vermut de Reus. Vermut Miró.
Herrera en Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Comencem l'agenda avui a Tarragona, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Pública Vallmanetes. Contes i cançons amb l'Imma Pujol, per a famílies amb infants de 2 a 4 anys. Les places són limitades. Inscripcions a la sala infantil de la Biblioteca Pública de Tarragona. També a Tarragona i a la Biblioteca Pública, avui a 6:45 de la tarda, xerrada a càrrec de Raül Contel en un dels actes d'homenatge a Joan Amades. Avui les protagonistes, costums i creences dels catalans. També es projectarà el documental Estimat Amades i la rondalla L'amic de la mort. L'entrada és lliure, l'aforament limitat. A 6:45 a la Biblioteca Pública de Tarragona. A Renau, avui, a partir de les 6 de la tarda, cicle Jujol i la seva petjada al Camp de Tarragona. Una visita a l'ermita de la Mare de Déu del Lloret. A les 7 de la tarda, conferència d'Anna Serra al Casal, organitzat tot plegat per la Fundació Trencadís, Modernisme i Catalunya. I un altre acte destacat avui a l'Hospitalet de l'Infant, dins el febre musical Els anys 70, música de transició, a 8:15 del vespre, a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere. Conferència de la mà de Joan Maria Martí Mendoza, diplomat en Educació Musical i llicenciat en Història i Ciències de la Música. Acabem a Valls a les 6 de la tarda al Centre Cívic Taller de Reciclatge de Casa a la Deixalleria. O no, reutilitzar, moda sostenible, de la mà de Magdalena Bejas. Cal inscripció prèvia, és a les 6 de la tarda al Centre Cívic de Valls.
Bueno,
Bueno, pues vuelve la Champions.
Este miércoles vuelve la Champions a tiempo de juego.
¡Gol!
Desde las 8:15, Ajax, Real Madrid.
¿Qué decirte de la alineación del Real Madrid?
El campeón de Europa inicia los octavos de final en busca de su cuarta copa consecutiva. Y este martes en cope.es y la aplicación móvil, Manchester United, PSG y Roma Oporto.
Pues todo tuyo, Manolo, que empieza.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
què tal? Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Òdena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. Ens queden 4 minuts per arribar al punt de la una i moltes coses encara per explicar-los. Abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE, cançó del dia, ara la poso, però ja els avanço que a partir de la una, al migdia COPE, ja saben, obrim a la primera hora la Nacional 240. Avui els protagonistes, les protagonistes són les persones que formen part de AFANOC. A Tarragona i també a Lleida. A Lleida aquesta setmana celebren una nova edició del Posa't la Gorra. Avui sabrem, intentarem saber a veure si ja hi ha data també per la festa a Tarragona. Ja saben, a PortAventura cada any es concentren allà. Però, a banda de la festa en si, volem parlar de l'associació, del que fan, de quins plans tenen per aquest any, de què necessiten, de com podem ajudar. Bé, hi ha moltíssimes coses. Per cert, si han tingut algun contacte amb AFANOC, per exemple, ens ho poden fer saber a través de Twitter, @copetarragona, o a través del WhatsApp del programa, 672-65-35-34. Què saben de la feina que fan? Participat en algun projecte, en alguna festa del Posa't la Gorra, doncs ens ho poden explicar. Però, a banda d'això, encara ens queden més coses. A la darrera mitja hora de programa parlarem de ciència i de dones, de ciència en femení, podem dir, perquè avui és el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència i parlarem amb l'associació Divulga Tarragona sobre quin és el paper que juga la dona, quin ha de jugar i com volen fer arribar a més gent, a les generacions, diguéssim, del present i les del futur, aquest tema. Com obrir la ciència i que més noies, més dones s'interessin per aquest món. Deia, dic, això serà a partir de la una, abans les notícies i abans encara la música. Avui sona ella. Avui escoltem Whitney Houston perquè ens deixava un 11 de febrer de 2012. Déu-n'hi-do, ja fa 7 anys. Va morir amb 48 anys. Amb aquesta cançó, un clàssic, recordem avui Whitney Houston i també li fem aquest petit homenatge des d'aquí. 5 minuts de notícies i tornem de seguida.
Yeah.
Es la una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno baraja el próximo 14 de abril para convocar las elecciones generales. A dos días de la votación en el Congreso de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, se presiona para sacar adelante esas cuentas. Ricardo Rodríguez.
En efecto, la Moncloa ha decidido azuzar la amenaza de una convocatoria de generales de manera también inminente como el próximo 14 de abril. Esta posibilidad, apenas un mes y medio antes de las municipales, autonómicas y europeas, es venteada desde las cercanías de Pedro Sánchez ante el escenario de incertidumbre del futuro de los presupuestos generales del Estado, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten a partir de mañana y con los independentistas catalanes prestos a votarlas. Esa hipótesis de urnas obligaría a Sánchez a disolver las Cortes y convocar la semana que viene, el próximo 19 de febrero, para cumplir los 54 días que establece la ley. A pesar del aldabonazo, las fuentes oficiales reconocen mantener abiertos todos los escenarios.
Hablando de presupuestos, los empresarios y economistas arremeten contra las cuentas públicas de Pedro Sánchez, advierten que perjudican la inversión, el consumo y el empleo. José Luis Feito es presidente del Instituto de Estudios Económicos y ha sido muy gráfico.
Claro, dejar que Podemos participe tan intensamente en el diseño de la política económica es como nombrar a Drácula ministro de Sanidad. El país termina desangrándose.
Y macabro hallazgo en un centro de salud de Castellón. Tras abrir sus puertas, después de estar cerradas durante el fin de semana, han encontrado el cadáver de un hombre. ¿Qué ha ocurrido, Quique Rodríguez?
El cuerpo sin vida de este hombre ha sido descubierto al abrir las puertas del centro de salud El Palleter de Castellón de la Plana esta mañana, con lo que habría pasado el fin de semana en el interior sin que nadie se percatara de su presencia, según ha podido confirmar COPE. El personal de limpieza ha sido el primero en dar con el cadáver de este hombre de 51 años y que habría acudido a consulta médica el sábado, quedándose encerrado en el aseo. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y la autopsia determinará el momento exacto de la muerte y si ésta se habría producido ya con las puertas del centro sanitario cerradas.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Rey?
El conflicto del taxi se enquista en Madrid. Esta mañana había una reunión en el Comité del Transporte de la Comunidad para acercar posturas con el gobierno regional y los taxistas se han levantado de la mesa. Han abandonado este órgano porque no aceptan que la Comunidad de Madrid no asuma las propuestas de los taxistas para limitar el trabajo de las VTC. Los técnicos de Renfe acaban de retirar de la vía el último coche de los convoys accidentados el viernes en Castelgallí, en la provincia de Barcelona. Está previsto que el servicio ferroviario se retome en ese tramo mañana martes. Y en la localidad sevillana del Garrobo, tres ciclistas han resultado heridos graves tras ser arrollados por un vehículo. Uno de los ciclistas ha tenido que ser evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deporte, José Luis Corrochano, el VAR y los arbitrajes de nuevo protagonistas del fin de semana.
Varios equipos se sienten afectados por la intervención o no del videoarbitraje. Quejas con comunicado del Celta por el partido en Getafe. Mendilibar se queja por la influencia en el final del partido por el tiempo empleado por el VAR. En el Sevilla, Eibar en la jugada que podía haber significado el 3-0. Y de las jugadas que más se habla son de las del derbi madrileño. El Atlético se ha quejado en su cuenta de Twitter de estas tres jugadas que narró así Manolo Lama en el tiempo de juego.
Se lo hace Vinicius a Jiménez. ¡Uy! ¡Falta no! ¡Penalti!
¡Penalti!
Es fuera
¿Es
de
dentro
la
o es fuera, Pedro? Parece fuera, ¿no?
Parece fuera.
Bueno, de no. Le pega con la segunda.
Ahí. Y ahí le pita penalti.
¡Penalti!
Claro, penalti. Porque es penalti.
¡Mira Morata! ¡Que bien la pincha Morata! ¡Remata Morata!
¡Qué golazo!
¡Fuera de juego!
Si no fuera de juego es la rodilla.
¡Atención! ¡Que sigue el VAR! ¡Está fuera de juego! Pone el segundo palo. ¡La quiere dar Morata! ¡Cae al suelo Morata! ¡Dice el árbitro! ¡Que no hay nada! ¡Está mirando
penalti.
El
VAR! ¡Penalti! Ver, hombre, Pedro hombre. Martín.
¡De libro!
Espérate, a ver que lo
pero vamos. Vamos a ver.
Aparte de gritar sí. Cada uno lo suyo.
¡Penalti!
Se deja caer.
¡Puerta!
¿Cómo? Mañana el Atlético de Madrid recibe la visita del Comité Técnico de Árbitros para explicar cómo actúa el VAR. Estaba prevista esta reunión antes del partido del sábado. Y noticia de última hora, Pablo Insua, jugador del Huesca, tiene rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, vais a hablar en El Espejo, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Vais a contar que siguen produciéndose conversiones en su santuario, incluso las más inesperadas.
Por ejemplo, la de Mariel de Vera,
productora de realities en la televisión francesa y bien famosa, que no desaprovechaba oportunidad para burlarse de la fe de los católicos. En 2013 se apuntó a una peregrinación a Lourdes para mofarse de lo que allí sucedía. Un día, al pasar delante de la Gruta de la Virgen, sintió una necesidad imperiosa de sentarse allí y de repente empezaron a pasar por su mente una serie de preguntas radicales. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué hay después de la muerte? En 2018 publicó un libro sobre su conversión titulado Telerrealidad Lourdes, María y yo. Mariel ha dejado de producir realities para dedicarse a programas que muestran la belleza y hagan el bien. Y ahora reza diariamente el rosario, una oración que considera increíblemente poderosa. Toda esta historia la ampliamos dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
Doncs sap que anem camí ja cap a la 1:06. Hem començat setmana, estem a dilluns, i aquesta sintonia ens diu que ara sí que estem a la Nacional 240 i que si jo dic allò de Mònica Carrasco, què tal, bon dia,
què
em diran...
Tal? Bon dia, Ricard, com estàs?
Què tal?
T'anava a preguntar, què rius? Què reies?
Que m'envies coses pel WhatsApp abans d'entrar i clar...
Home, t'he dit que estem preparats ja.
Ah, bé, i d'altres coses, m'envien acudits i m'envien coses i clar, llavors m'agafa el riure, en fi.
Bueno, s'ha de riure, s'ha de riure en aquesta que vida, sí. Que hi ha prou de pena. Això ho diu sempre la meva mare i té tota la raó del món.
Escolta, quin temps teniu?
Bo, he de dir que bo, tenim sol, hem fet un cap de setmana fantàstic per aquí les comarques de Tarragona, vent, sobretot a les Terres de l'Ebre, però molt bé. A Lleida, què tal la cosa?
Bé, 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 hi ha sol, fa la fresca habitual, estem al mes de febrer,
però
jo crec que durant el dia, la temperatura puja i s'està força bé, eh?
No, que es quedi així uns dies,
jo crec que ho tenim superat, això. L'home del temps m'ha dit que no baixem la guàrdia, però vaja.
Ja, això saps què passarà ara, Ricard, que ens confiarem.
Mira, saps quan jo crec que... ha de fer molt bon temps?
Diumenge.
Aquest diumenge.
Diumenge, espero. Jo, bueno, toco fusta, la fusta que tinc aquí a l'estudi, perquè
toca
diumenge faci molt bo.
Aquí, hey. Que tinc fusta.
Què passa diumenge?
Diumenge tenim el Posa't la Gorra,
sí.
A Lleida, ja saps que és aquesta macroactivitat que organitzen des de la FANOC, i que, escolta, sembla que ens hagi acompanyat tota la vida, doncs no fa tant, eh?
Home... t'anava a dir.
Bueno, no fa tant, és la sisena edició.
Déu-n'hi-do, eh?
És la sisena, però em refereixo que ho fan tan bé, que és com si diguéssim... Mira, és la festa de cada any. És la del febre de cada any.
Jo crec que és una... Sí, ho hem com incorporat, no?
Sí.
Sí, és veritat, és el Posa't la Gorra d'enguany, no? I això, jo crec que això està molt bé. Això és que han fet bona feina. Avui ens expliquen com ha estat aquest procés també, no?
Avui parlarem del Posa't la Gorra, parlarem d'aquesta activitat, però parlarem de Afanoc, perquè existeixen, i la Casa dels Xuclis, que és... i que necessiten molta ajuda, escolta, que tota ajuda és poca.
La veritat és que sí. Mira, fem una cosa, parem 2 minuts, et sembla, que siguin 2 minuts?
Dos clavats,
per la publicitat.
Vinga.
I saludem al convidat i convidada d'avui, va.
Molt bé.
Presidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Felicito, Carlos.
Michael Bublé,
buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchen atentamente. Se acerca un seísmo de un alcance incalculable. Muy pronto tendrán más información. Les recomendamos que mantengan la calma. Línea directa, 902-123-197.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalizas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Cómprate una, dos o 200. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs la 1:10, Mònica.
Exactament, i 25 segons. Ja. Que estem en directe, que ho sàpigui
sí,
tothom.
Sí, a més, mira, el teu rellotge va com el meu,
Sí, estem igual, no?
Anem clavats. Escolta, va, que tinc ganes.
Sí,
et presento, mira, jo estic ben acompanyat avui a Lleida per la presidenta de Afanoca a Lleida, la Maite Montañés. Maite, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, benvinguda. Què tal a tots?
Bon dia, Maite, gràcies. Jo també estic molt ben acompanyada perquè tinc aquí els estudis de COPE Tarragona, el Miquel Javaló i el delegat de Afanoca Tarragona. Miquel, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia, Miquel.
Crec,
bon
dia. Avui, Ricard, sí, no desvetllem cap gran misteri si diem que avui la Maite i el Miquel els coneixeu, no?
Jo crec que sí,
Una mica sí, no?
I tant, i tant. Ja fa uns anys.
Sí.
Haureu coincidit amb alguna reunió o algun acte,
Bueno, amb molts actes i, bueno, i amb molts projectes, no?, que tirem endavant, hi ha moltes il·lusions, no?, posades, no?, a Afanoc.
Sí, clar. Estem al mateix... el mateix barco, no?
Exacte. Clar, és que és el que anava a dir. Aquí normalment, ara fem aquesta separació per demarcacions, diguéssim, no? Lleida, Tarragona, però al final la feina de Afanoc, evidentment, va més enllà, és arreu de Catalunya, no? I al final sí que teniu, suposo, projectes a cada demarcació, pot ser individuals, però l'objectiu és un, no? Miquel?
Sí, clar, cadascú en el territori, no? Fem les accions que tenim aquí més directes, però el projecte d'Afanoc és un projecte comú, no? És un projecte que abarca tot el territori català, en aquest cas, i més enllà, no? Perquè els hospitals de referència de Barcelona acollin nens de tot arreu, no? O sigui que és un projecte que va molt més enllà de la zona territorial nostra.
Clar. Ricard, a la Maite la veus nerviosa, que té la festa ja, no?, a pocs dies vista, o què?
No, la Maite ja fa dies que organitza coses. Jo la veig bé, La Maite, a més, ja fa temps que ens coneixem i, escolta, jo crec que ho porta molt bé,
Oh, i tant. Mira, estem ja amb els últims preparatius, però, com sempre, serà una gran festa en la qual, bueno, està oberta a tothom, a nens, nenes, famílies, persones que, bueno, que vulguin venir també de fora de Lleida, estem oberts a tothom, i que ens faci bon dia, perquè això esperem. Jo crec que sí, que ens acompanyarà com sempre, i esperem que sobretot a l'hora del manifest, no?, que és el moment més important per nosaltres, a les 12:40 del diumenge 17, que ens pugueu acompanyar, tothom que pugui venir, doncs esteu convidats a la gran festa del Posa't la Gorra, aquí al Turó de la Sovella.
Has mirat la predicció meteorològica?
Doncs mira,
Ricard... La vas mirant o ja l'has deixat de mirar?
No, últimament no la vull ni mirar, no, però em diuen que sí, que farà bon temps, aquests dies també fa molt bon temps aquí a Lleida, i esperem, com sempre, que tenim la gran sort a la Afanoc, que al moment del manifest sempre surt el sol.
Veus?
I això, vull dir, és la sort que tenim, que ens acompanyi.
El Miquel fa que sí amb el cap, també, no? Jo també hi he estat, aquí.
Lleida sempre fa molt bon dia, un dia molt maco. Sí.
Mira, dèiem, Ricard, ara en començar deies tu, no? I això jo crec que ho tenim, sembla que està tota la vida, no? I ja no és com, ai, no és una cosa, no ens ve de nou quan arriba el Posa't la Gorra, sigui a Lleida, sigui a Tarragona, no? Això és una feina de formigueta que esteu fent des d'Afanoc, perquè a nosaltres és com de, ai sí, l'edició d'enguany, no? Vull dir, ja la gent ho esperem una mica.
Però és que ho vau pensar molt bé, això del Posa't la Gorra. No t'ho dic perquè és veritat, Això del Posa't la Gorra ho coneix tothom.
Sí, la veritat que ja fa molts anys. Aquí a Lleida fa poquets. És la sisena edició, com bé has dit, Ricard. Però sí que ja fa uns 18 anys, si no m'equivoco, que sí, Miquel? Uns
18
anys,
18 a Barcelona, 17 a Tarragona farem aquest any.
Sí. 17 a Tarragona. Es diu aviat 17,
sí,
Miquel?
Sí, la propera seran 17 anys. 17 festes del Posa't la Gorra a Tarragona. Sí,
Déu-n'hi-do,
sí.
No sé si ara potser hi ha algú, Ricard, no?, que ens estigui escoltant, que no hi ha participat mai, que no hi ha anat mai, no? A mi m'agradaria que ens expliquéssiu una mica el plantejament d'aquesta festa, perquè és, jo crec que és una cosa doncs, per tota la família, no? Al final, Maite?
Sí. Mira, aquesta festa és molt important per la FANOC perquè aquí congreguem a tothom amb un gran símbol, que és la gorra, i amb la gorra, que és el símbol, no? Que nosaltres ens posem la gorra per ells, per els nens i nenes que han viscut un càncer. I clar, i com la FANOC som molt positius, sempre volem fer una gran festa i gaudir aquell dia amb ells i compartir l'hora del manifest, que és el que us deia abans, que també és el moment més important, no? Però també a l'hora de sensibilitzar, de fer bé la difusió, de poder arribar, no? a totes les comarques i a tot arreu, també és important doncs, gaudir de festa i que aquests nens i nenes que ja passen moltes estones als hospitals, com a la casa dels xuclis, no? Doncs que puguin tenir també un dia de distracció, no? I més lúdic i més de festa, que podem compartir amb tots.
Mm-hmm. Que, heu preparat, que han preparat, no? Que teniu a Lleida previst per diumenge, a banda sí, d'aquest manifest a les 12:40.
Bueno, deixem que avanci la web primer, perquè sí. Clar, en direm unes quantes, però que vegueu que hi ha moltes coses, és www.posatlagorra.org i allí busqueu la secció de festes i la de Lleida i us sortirà, www.posatlagorra.org, busqueu festes, busqueu Lleida i allí us sortirà. Tenim dos presentadors.
Home.
Que són les estrelles.
Dos lleidatans,
sí,
no?
Que són els que condueixen sí. Tot el matí.
La Lorena Gómez tenim i l'Antoni Tolmos, que ens conduiran la festa. Aquest any la festa va dedicada doncs, a la música, eh? I per això ells, un gran músic, no? L'Antoni Tolmos i la Lorena, fos una cantant nostra de la nostra terra, i les activitats, com sempre, seran variades, però també hi haurà doncs, una sala, la sala de la Canonja, que estarà tot per a fer activitats de música, no? Amb instruments, vull dir que estarà dedicat aquest any a la música, que la música ens acompanya també, no? En la nostra vida.
Escolta, abans ens has dit que és important el moment de la lectura del manifest, que se situa a les 12:40. Aquesta hora és una hora a l'atzar? O té algun significat? O simplement quadra així quan feu la programació?
Bueno, aquesta hora també està pensada per donar temps a les famílies, no? De que és un diumenge, no la volem posar massa aviat, no?
No, perquè de 12:40, dic, no sé si
va variant,
és una xifra que vol dir alguna cosa.
Sí, va variant. I aquest any és important també de dir, que no m'ho deixa dir, que seran els adolescents els que llegiran el manifest, 4 adolescents, els quals, bueno, pues ens diran la seva, no? I també és important d'escoltar-los aquell dia.
La veritat és que, mira, estava escoltant molt atentament el Miquel i jo pensava, quin escenari tan diferent perquè, clar, a Lleida us concentreu a la seu vella a Tarragona, jo no crec que a la gent de Tarragona no cal que diguem que sí, la festa és a Port Aventura sempre, sí, quin escenari tan diferent, Miquel?
Sí, són espais diferents, és una miqueta el que comentàvem abans, no? Cada territori té les seves particularitats, però l'esperit de la festa és el mateix, no? Nosaltres aquí disposem d'aquestes instal·lacions de Port Aventura, llavors gaudim d'elles,
sí.
Però la festa també és... El moment important de la festa també és la lectura del manifest i també és tot el missatge, no? que es dona des de la FANOC.
Parlàvem abans de que per molta gent és tradició la festa ja, Ricard. No sé si aquí a Tarragona, que com dèiem, aquest any celebrareu el 17è aniversari de la festa, hi ha gent que repeteix cada any?
Sí,
habituals,
sí,
no?
Sí.
Home, moltes... I a més, els col·leccionistes de gorres.
Els col·leccionistes de gorres, exacte. Que això és un tema a banda, no? Però sí, hi ha molta gent que sí que ja ho té apuntat al calendari, no? La festa del Posa't la gorra. No?
Sí.
I quan ho feu, a Tarragona?
A Tarragona és el 8 de juny.
8 de juny, enguany, no? Normalment és entre maig
i
juny.
Sí, són dates, clar, que hem de coordinar amb Port Aventura, també, i aquest any el 8 de juny.
Escolta, Miquel, tant tu com la Maite, recordem que la FANOC és l'Associació de Famílies amb Nens Oncològics, que representeu i doneu suport a les famílies doncs, que tenen algun dels seus fills rebent tractament a Barcelona, als Hospital de Barcelona, que és on es centra en el tema d'aquests tractaments. Sí. Vosaltres heu tingut algun problema algun any amb organitzar el Posa't la gorra? És a dir, però clar, a Lleida, per exemple, diu, no, escolti, mira, nosaltres necessitem tot el turó de la Seu Vella, ens el quedem aquest dia, o a Tarragona a Port Aventura o, escolta, us reben i diuen escolta, el que faci falta.
Sí, no, la veritat és que és una cosa que a mi personalment encara em sorprèn, no? A dia d'avui, no? Quan vas a presentar el projecte, a parlar amb alguna institució o alguna entitat, no? i parles, no?, del que són, de la FANOC, els nens amb càncer, la resposta de la gent, sí, des del primer dia, no? Quan van començar, que no ens coneixia ningú, que començaven de zero aquí a Tarragona, la resposta sempre ha estat, sí, de dir, escolta, el que necessiteu, anem a ajudar en tot el que puguem, i cadascú, dins de les seves possibilitats, ho ha donat tot. Sí, sí.
Si entreu a... Jo he tafanejat una estona pel web de FANOC i al final he llegit, hi havia un apartat en què llegia, hi ha moltes maneres de curar, no? I una d'elles també és aquesta, és participar en la festa, participar en les activitats de FANOC, tinguis o no tinguis algun cas proper, no?
Exacte,
jo crec.
Sí. Si és que en el tant a Lleida com aquí a Tarragona, com la festa que es fa a Barcelona, no? És el que deia la Maete abans, també, no? Som molt positius, no? I el que fem és una festa, i una festa pot participar tothom, no? I tothom s'ho passa bé, i els nens, les famílies, i que es pot col·laborar de moltes maneres i gaudint del dia del Posa't la Gorra.
Escolta, que fa estona que parlem del Posa't la Gorra, d'aquests festivals, sí. Deixem que recordi, perquè ho donem per fet, però que recordi que aquests festivals tenen una peculiaritat, jo per mi és fantàstic això, eh? A qualsevol festival tu necessites una entrada per entrar, que és un paper, un paper que l'ensenyes a l'entrada i després doncs, te l'emmarques, te quedes de record o el tires al reciclatge. Aquí no, aquí és la gorra, o sigui, l'entrada és la gorra. Estem parlant de 7 euros. Amb 7 euros tens, parlem de Lleida aquest diumenge, tens la gorra que ja te la quedes i accés a totes les activitats. I a més amb tot això, encara ajudes, doncs, perquè recordem que això va íntegre cap a la Casa dels Xuclis i cap a les activitats que feu des d'AFANOC. O sigui que són... Perquè la gent a vegades es diu, bueno, ja, però quan val aquesta gorra? No, 7 euros. 7 euros és la gorra, que és l'entrada, i que a sobre te la quedes. I que a sobre té un disseny nou cada any.
Sí, aquest any és la Gata Ruiz de la Prada, no? La dissenyadora, i la veritat que és una gorra molt colorista, que ens dona vida, que ens dona la il·lusió i la força, no? I s'han de vendre moltes gorres, necessitem,
sí. Que vingui és molt xula,
tothom a la festa, que ens comprin, no? Ens col·laborin comprant la gorra. I val la pena passar un dia, el que dius, no, Ricard, és l'entrada, a més, vull dir que és l'entrada,
a més,
la pots col·leccionar, perquè cada any, no, ens col·labora un dissenyador diferent, i intentarem plenar com l'any passat, no?
Estem parlant de quanta gent, aproximadament, les altres edicions, sí, la darrera, per exemple.
Sí, l'última 8.000 persones van venir en un matí, sí, sí.
8.000 persones, un diumenge al matí, mes de febrer a Lleida, 8.000 gorres, deambulant per la seu vella.
Heu dit una cosa molt important, i és que tot el que s'aconsegueix amb aquestes jornades del Posa't la Gorra, la de Lleida aquest cap de setmana, la de Tarragona el proper mes de juny, tot va íntegrament al projecte. No sé si, Miquel, pregunto, espero que m'hagis de corregir, m'equivoqui, però hi ha gent que encara posa en dubte que tot el que recapte, tot el que es treballa va per al projecte de la Casa dels Xuclis i altres programes?
Jo, la meva experiència personal, comentava abans, no? Quan parles amb la gent, quan parles del projecte, quan parles del que fem, jo crec que ningú no? posa en dubte. No? A més, no sé, la Casa dels Xuclis és una realitat que està allà a Barcelona, tothom la pot veure, és un espai molt maco, és un espai fet amb el cor i és un espai dedicat a les famílies, i crec que els primers, evidentment, els primers que parlen bé del projecte són les mateixes famílies que han de viure, no? Malauradament, a la Casa dels Xucles, no? I de fet, jo crec que moltes coses de les que ens passen a la FANOC, del suport que rebem, és aquest efecte de tornada, no? Per part de les famílies, no? Un cop que han estat allà a la Casa dels Xucles, volen després col·laborar d'alguna manera, no? A més, bueno, nosaltres, tant la Maite com jo, com els membres de la Junta, són famílies, no? Afectades. Llavors, també forma part, no? d'aquesta tornada de...
Clar, no? Després
donar allò que col·laboreu amb... Mínimament, no? Intentar tornar allò que has rebut, no? De la Casa dels Xuclis.
No, és que de vegades, tu us ho preguntava, perquè de vegades com, ostres, la gent diu, sí, clar, sí, una iniciativa més, no? I que no tens gaire clar on va a parar. Sí, en aquest cas està claríssim on va a parar tot això, no?
Sí.
Imagina't, i a mi m'agrada molt també la vostra història, perquè al final penses que va sorgir així, d'un grup de pares i de mares, no? Que trobaven a faltar, això feia falta, no? I a partir d'aquí, mira, més de 30 anys després, on som,
Fa 10 anys, aquest 2019, que es va ficar la primera pedra de la Casa dels Xuclis.
Sí, de la casa. I, a més, tots els serveis, no? Tots els projectes que tenim als dos hospitals de Barcelona, que també està bé de recordar, no? L'atenció social, sí, que fem a Vall d'Hebron, i també treballem amb l'atenció psicològica a Sant Joan de Déu, els grups de reflexoteràpia, els grups de voluntariat que portem, tota la coordinació de les sales, dels espais, no? Vull dir que tot això, i a part el voluntariat que tenim, que és que sense el voluntariat no podríem, no, existir la FANOC, i el voluntariat també que fem, no solament als actes i campanyes, sinó també als domicilis. Sí. Aquí a Lleida cada vegada ens fan més demanda, no, del voluntariat, com a Tarragona, o com a Barcelona, no, el mateix, no? I bueno, i sense el voluntariat, és que també està molt bé denominar-los, perquè sense ells la FANOC no podríem existir.
Sí, mira, de fet, us ho volia preguntar perquè, evidentment, parlem de la Casa dels Xuclis, és un dels projectes estrella, diguéssim, no? I a més és essencial en aquest procés, doncs, de tractament mentre estàs a l'hospital, lluny de casa, però i la tornada a casa? I després, no? Després també hi sou, és a dir, no us seguiu acompanyant aquestes famílies i aquestes persones, sí, no? Els nois i noies que han passat pel tractament, però també a la família, no? Perquè després t'has de reajustar i no és fàcil tampoc, no?
Sí, de fet, jo crec que l'origen una miqueta de les delegacions, no, de Lleida i Tarragona, és això, és tenir aquí a l'espai, al territori, un espai de referència també per quan la família torna, no? Perquè quan estàs a l'hospital, que estàs com a dins d'una bombolla, sí, no? Tot està allà, hi ha el timbre a l'habitació per trucar a l'infermera en qualsevol moment, no? Però quan estàs a 100 i pico quilòmetres de l'hospital, de sobte entren, bueno, unes angoixes diferents, sí, 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 no? I aquests projectes de tenir les delegacions aquí al territori és una miqueta estar a prop de les famílies i intentar des d'aquí pues, anar omplint tots aquests espais, aquest d'ajuda psicològica, d'ajuda psicosocial, de tot tipus d'ajuda, no? És una miqueta la filosofia, jo crec, important és intentar cobrir tots els espais que van sortint al voltant de la malaltia, del càncer infantil. No?
Jo crec que us ho agraeixen moltíssim, això de tenir delegacions, sí, al territori. A més, sí, em consta, sí, que aneu creixent també, perquè abans era Lleida ciutat i Tarragona ciutat, però a poc a poc ve que hi ha activitats i d'altres poses la gorra o d'altres activitats que comencen a estendre's pel territori. A Lleida mateix em consta que tant Balaguer, per exemple, Mollerussa, sí, i d'altres.
Cinc gorres ja fem, no, a Lleida. Però és el que deia el Miquel, és donar els serveis, l'acompanyar, no, aquestes famílies, quan tornen al territori, el poder estar, no, per el que ens necessitin, no, perquè a vegades són, bueno, coses diferents, coses variades, les necessitats de cada família són diferents, és clar. Però sí, i clar, arribem a totes les comarques, a tot arreu.
Que no és fàcil, eh? Sí. Deixem que recordi una altra vegada el www.posalagorra.org, però... perquè, clar, la gorra l'has de comprar. La pots comprar el mateix dia a l'entrada.
La pots comprar fins i tot si diumenge no hi pot ser, eh?
Sí, però si vols anar, hi ha uns punts de venda. I ara anava a dir-los, però he entrat a la web, al posatlagorra.org, a la secció de punts de venda, i n'hi ha tants. O sigui, estic mirant un mapa de Lleida, i hi ha tant núvol de punts de venda que millor entreu a la web. Perquè és que estaríem un munt d'estona aquí. A www.posalagorra.org, punts de venda, allí teniu llocs on podeu anar a comprar la gorra. Es pot fer la compra online també, i si no, el mateix diumenge.
Estava pensant ara en el que ens ha dit abans la Maite Ricard, que qui llegirà aquest manifest important, ja saben, diumenge 12:40, seran adolescents, i juntava Maite això amb el que comentàvem ara d'aquest reajustar-se després al tornar, no? Per exemple, estic pensant en algú que estigui en aquesta edat, adolescent, que després has de tornar a classe... no? Has de tornar a la teva vida d'abans i en això també hem d'ensenyar als petits de casa i als joves, no? a tractar també la malaltia i el reajustament, no? D'una altra manera.
Per això nosaltres, doncs, anem als centres educatius, no? Assessorem i el nostre equip tècnic de la FANOC, doncs, dona les eines també als centres educatius. Per què? Perquè després de l'adolescent, bueno, continua la seva vida igual que un nen o nena, no? Té que tornar a l'escola i tractar les coses, pues, sense tabús, no? El que sempre parlem, i donar informació, que és el que estem fent, no? Donar informació tant als mestres com també als companys, eh? Que això també.
Mira, avui ens hem quedat sense temps, però sí, d'això que estàs dient, li és més fàcil amb un nen que amb un adult?
Sí.
Sí?
Sí. Sí. Els nens...
Ja ho sé que hi ha casos,
sí,
i casos,
no,
però en general...
No tenen tants tabús, els nens i nenes, sí. i són valents i... Vull dir, el nen en què li està passant, no?, que està passant ara per la malaltia del càncer, doncs són molt forts ells. Però a part els companys també,
No, vull dir, és que ens quedem sense temps, com sempre ens passa. Sí, escolta, que Lleida ha estat amb nosaltres, la presidenta de FANOC, Lleida Maite Montañés. Gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona, i a comprar la gorra tots per diumenge,
I tant, us esperem, el diumenge.
Sí, sí. Gràcies, Maite.
Ens veiem el diumenge, Lleida.
A tu també hi vas, Miquel?
I tant.
Molt bé, així m'agrada.
No pot faltar.
Clar. El Miquel Cavaloi, que és delegat de FANOC a Tarragona, moltíssimes gràcies també per haver vingut. I apuntin, 8 de juny, PortAventura.
Sí, ens veiem.
Gràcies.
Gràcies, Mònica.
Adéu. Arribem a 2:15, ens aturem 2 minuts per la publicitat. Continuem, recta final del migdia COPE Tarragona.
Bueno, pues vuelve la Champions.
Este miércoles vuelve la Champions a tiempo de juego. Desde las 8:15, Ajax-Real Madrid.
¿Qué decirte de la alineación del Real Madrid?
El campeón de Europa inicia los octavos de final en busca de su cuarta copa consecutiva. Y este martes en cope.es y la aplicación móvil, Manchester United, PSG y Roma Oporto.
Pues todo tuyo, Manolo, que empieza.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, seguim amb més coses a Herrera en COPE a Tarragona. Avui es commemora el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. I per això, l'Associació per a la Divulgació Científica al Camp de Tarragona, Divulga Tarragona, ha preparat un munt d'activitats per despertar l'interès per la ciència arreu del territori, fixant-se especialment en elles i en aconseguir un accés total i igualitari al món científic. En parlem avui amb la Lídia Gil, ella és vicepresidenta de Divulga Tarragona. Què tal, Lídia? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir. I amb la Lourdes Martorell, investigadora de l'Institut Pere Mata i de la Rovira i Virgili. Què tal, Lourdes? Gràcies.
Hola, bon dia.
Merci a totes dues per venir. Avui és un dia important, no?
Sí, i tant.
És un dia que s'ha de celebrar, de servir per celebrar i per visibilitzar, que és una paraula que està com a molt de moda, però és molt necessària, no, Lídia?
Sí, sí, sí. Aquest dia, bueno, és un dia, una fita especial que se celebra des de l'any 2016. A l'any 2015, les Nacions Unides van proclamar l'11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, i l'objectiu principal que té aquesta data és pal·liar la falta de referents femenins que existeixen a l'àmbit científic. Uh-huh. És perquè és molt important que nens i nenes i tota la societat tingui referents científics i comprovin, sobretot, que no, la ciència no és una cosa exclusiva per a un sector específic.
Exacte. De fet, esteu organitzant coses des de primers de mes, des de principi de febrer, no? Les activitats d'aquesta, bueno, celebració especial ho heu allargat, no? Durant 15 dies, fins al proper dia 15. Hi ha moltes activitats, jo crec, perquè gent molt diferent s'apropi a aquest món, no? I el que tu dius, suposo, donar referents i donar veu a moltes dones que treballen en el món científic, entre elles la Lourdes, no? Que per això les ha arrossegat avui cap aquí
també. Sí, 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 me l'hem portat. Sí, farem, bueno, estem fent coses a biblioteques públiques, biblioteques universitàries, a les llibreries i als campus universitaris i un bar de Tarragona que es diu La Cantonada, sí, que és un bar mític, no? A les biblioteques públiques i biblioteques universitàries el que farem, el que estem fent és aparadors sí, per mostrar tot el material que tenen sobre dones científiques. A les biblioteques públiques farem 6 xerrades, no només a la Biblioteca de Tarragona i Reus, sinó també anirem a Montblanc, o a Falset, Cunit. De fet, la Lourdes és una de les ponents d'aquestes xerrades. I també una dels punts forts de la programació són les trobades en científiques de Tarragona, que farem al Campus Catalunya, al Campus de Celades i a la Cantonada.
Uh-huh. Són moltes les activitats. Estic veient, per exemple, per aquest dimarts a les 11 a la Facultat de Química, no? Hi ha una d'aquestes trobades científiques. Dimecres, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, també, no? Després direm on podem veure tot el programa, no? Perquè ara, si ho diem tot aquí, es fa com un batibull, però a mi em sembla molt interessant el fet de que tu ho deies al principi, no? Donar referents i parlar, en aquest cas, de dones que formen part de la història de la ciència, no? I de fites que han aconseguit moltes dones, però també parlar de les dones que estan en actiu ara mateix al món de la ciència, no, Lourdes? És veritat que fa uns anys que en parlem més, tots, i els mitjans tenim aquí part de culpa, no? Potser també no haver-ne parlat més abans, però donar, jo crec, conèixer històries de dones que esteu en actiu és importantíssim per a les generacions més joves, no?
Jo crec que no hem de parlar de buscar culpables ni sinó identificar el problema, no? Uh-huh. Per què les nenes no volen ser enginyeres? Per què? Pues perquè els nens aprenen per lo que veuen, no? Si tenen referents que els enginyers són tots homes, pues de forma implícita les nenes estan interioritzant que aquella professió potser no és per elles, no? Uh-huh. Llavors, jo crec que aquesta tasca que està fent Divulga Tarragona de visibilitzar les dones científiques en el seu àmbit, pues és una manera d'ensenyar a la societat i a les nenes, sobretot, pues que aquesta tasca d'investigació la podem fer tant els homes com les dones. Uh-huh. Perquè sí que és cert que els referents que surten a televisió, no? Jo crec que per cada dona que surten 10 homes, i això és una imatge que no es correspon amb la realitat i que hem de deixar de donar-la.
Clar, al final és normalitzar una situació, no? De vegades ho parlàvem fa pocs dies també en un tema referent a la universitat, a la Rovira i Virgili, no? Ens deia la vicerrectora, ens deia, clar, diu, és que la realitat, les aules estan, les dones són majoria en aquest cas, no? I per què no se'n parla més o arriben a altres llocs. Hi ha encara moltes barreres, no?, que hem de trencar, suposo, a la ciència i fora de la ciència.
Sí, bueno, és el mateix problema, eh? O sigui, l'àmbit científic pateix, sí, malauradament, el biaix de gènere que tenim a altres aspectes professionals o altres professions que la gent fa, no? Uh-huh.
Com heu plantejat aquestes jornades fins al dia 15, Lídia? Perquè els temes, jo he estat mirant no? les temàtiques de les xerrades, no? I de tot el que es farà a les biblioteques, és amplíssim el ventall de temes. Heu volgut doncs, també visibilitzar com és d'ampli la investigació, especialment aquí a les nostres comarques, també?
Sí, bueno, el que nosaltres hem volgut és donar a conèixer que la recerca, o la, quan parlem de ciència, no només volem referir-nos a les ciències pures, uh-huh, sinó que hem intentat encabir tota la recerca que es fa aquí als centres de Tarragona província, sí, no? Tenim gent d'humanitats, tenim gent de ciències socials i tenim gent de ciències pures, de medicina i també d'enginyeria. O sigui, és una visió més completa, més sincera de tot el que de la gent que es dedica a fer recerca, uh-huh, en general.
Lourdes, tu, per exemple, en quin àmbit treballes?
Jo treballo a l'Institut Pere Mata, encara que també estic a la Facultat de Medicina i a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, i des de l'Institut Pere Mata investiguem els possibles factors genètics que estan implicats en el desenvolupament de les malalties mentals. Uh-huh. No? I jo concretament tinc una línia d'investigació sobre una molècula genètica, sobre l'ADN mitocondrial, que és una molècula petitona, de la qual ja tenim alguns treballs i tenim la hipòtesi de que està implicada en, en els trastorns mentals, d'en alguna manera. Mm. I llavors jo explicaré el que faig, no? De forma divulgativa, perquè són xerrades que hem, els científics hem de baixar el nivell i hem de ser capaços d'enganxar la gent que ens entengui el que estem fent.
És veritat, això és un tema complicat, eh? I també aquí poso a la, també nosaltres de vegades a l'hora de transmetre notícies ens costa, perquè és un tema que a vegades dius no vol ser poc rigorós i et perds en el llenguatge i al final no arriba a la gent, no? Això també és un tema a tractar, important, eh?
És un tema molt important, però jo crec que dintre d'altres àmbits, com el de l'economia, la gent és capaç de transmetre, no? Hi ha persones que són molt bons divulgadors, que són capaços de fer-nos entendre per què puja el preu dels pisos o baixa, sí. Des de la rigorositat. Doncs nosaltres, des de l'àmbit de la ciència, també hem de fer el mateix, uh-huh. No? Amb el llenguatge més planer possible, perquè el missatge s'ha d'entendre, però no hem de deixar de ser rigorosos.
No, evidentment. Si estan interessats en aquest tema i volen veure la Lourdes d'acció, diguéssim, això serà dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Comarcal Josep Conangle i Fontanilles a Montblanc. Veritat, Lídia? Ho tinc bé, no?
Sí, sí,
és
sí.
És que tinc aquí, clar, tot el programa, hi ha tantes coses, no?
Sí, sí, sí. Són una dotzena d'activitats.
És important, com dèiem, també aquest, a banda de les xerrades puntuals que es fan aquesta setmana, això que ens comentaves de les biblioteques, perquè això queda, no? Això, aquest projecte es queda aquí, no? Aquests lots de llibres, no? Tot aquest coneixement destacat, diguéssim, queda no només per aquesta setmana, sinó més enllà.
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, nosaltres estem molt agraïts. Vam anar a fer una mica de xarxa, no?, a la Central de Biblioteques Públiques i, a banda de les xerrades que farem, la central el que ha fet és comprar un lot de 5 llibres per totes les biblioteques públiques de Tarragona, que són 42. Ja es diu...
Sí, sí, no es diu ràpid,
ràpid, no? Però, bueno. Llavors, aquests 5 llibres, bueno, formaran part del fons de les biblioteques, perquè, bueno, ens vam adonar que les biblioteques públiques tenien una manca, no?, de llibres sobre aquesta temàtica de dones científiques. Uh-huh. Llavors, bueno, vam fer una tria molt, molt, molt maca, la vam fer ells, vam posar diners, no?, sobre la taula i, bueno, vam fer una acció que nosaltres estem molt contents i encantats, no?
Sí, sí, digues, Lourdes.
Que aquesta és una acció molt bonica, no?, de comprar llibres que versin sobre aquest tema, perquè és que hi ha una mancança terrible. Què els hi passa als nois que estan fent l'ESO avui en dia? Doncs que hi ha un estudi que diu que els referents que surten en aquests llibres de text com a persones que han passat a la posteritat, no?, són en el 70-80% són homes, no? Llavors, aquest missatge l'hem d'intentar canviar, no? I des d'aquesta iniciativa, no?, d'apropar la ciència,
mm-hmm, exacte,
a les nenes i als nois, però que també que els nois vegin, no?, que les nenes poden, mm-hmm, dedicar-se a això.
De fet,
és molt important.
Estic ara recordant, vam tenir, no fa gaire setmanes, vam entrevistar aquí al programa a una il·lustradora i escriptora que es diu Sandra Uve, que ha publicat un llibre molt interessant que es diu Supermujeres, Superinventores, que també té un projecte molt maco a biblioteques a la zona de Barcelona, però a altres punts de Catalunya, no? I ella ens deia que havia hagut de fer veritable arqueologia, no?, per trobar dades i contrastar dades, perquè, clar, estem parlant potser d'uns anys en què hi havia moltes dones que es dedicaven a fer investigació, però no podien signar amb el seu nom, per exemple, no?, feien servir el nom del seu marit, o coses que ara ens semblen absolutament impossibles, no? No
sí,
fa
sí.
tant.
No fa tant. I en els llocs de poder encara hi ha molts homes, no? Potser ja també hi ha mitjans que prefereixen que hi vagin a millor alguns homes, pues, que ja són més coneguts, i en canvi potser persones que estan fent la feina al darrere,
yeah,
i que són més dones no acaben sortint. En aquest sentit, les dones també hem de reivindicar-nos i hem d'assumir aquest rol i l'hem de defensar i hem de sortir al davant.
Uh-huh. Part d'aquesta feina la feu aquesta setmana, evidentment, però vosaltres feu feina tot l'any, no és només, potser aquesta setmana és més visible, però quin tipus de públic espereu atreure, per exemple, aquestes xerrades, aquests tallers, Lídia? Perquè suposo que és, com ens deia ara la Lourdes, no?, un llenguatge molt planer, obert a tothom. Suposo que està obert absolutament a tothom, no està només pensat per dones, joves de certa edat, o no, a tothom.
No, de fet, això és el que no volem.
Ah, clar.
És són activitats per a tots els públics, no han de tenir formació específica, són activitats gratuïtes i, bueno, el que volem fer és arribar a la gent del carrer. Aquest és el gran objectiu que tenim, a veure si ho aconseguim, no?
El gran repte.
El gran repte, sobretot perquè al final el problema és que la recerca que es fa no arriba a la gent del carrer, de a pie de carrer, no? Uh-huh. Si no, tenim un problema, la comunitat científica ha de seguir reflexionant i trobant solucions per realment que la gent entengui quina és la importància que té de fer recerca, no?
Clar, exacte. Vosaltres, de vegades, no sé si en el dia a dia, tu et dediques també a la recerca, Lídia, a la investigació en aquest cas?
No, jo soc no? documentalista.
Bueno, també és una manera de fer recerca, també. No? Però no sé si us trobeu de vegades, potser encara tu et passa, Lourdes, no? Que et dediques a depèn de quin àmbit i encara sorprèn, o no?
Sí.
Sí, encara, sí. Encara de veritat.
Jo, i a vegades, cada vegada menys, perquè jo crec que en aquest país també s'està fent una activitat divulgadora, per exemple, a través de la Marató de TV3, ja s'està divulgant de forma que arribi a tot el públic, no? S'està sensibilitzant a la població de la necessitat de destinar recursos a la recerca. De fet, els investigadors recollim recursos públics per fer recerca, no? Llavors, què menys que retornar els resultats que nosaltres trobem a la població.
No, jo és que em dedico a això.
Al començament, quan em preguntaven a què em dedicava, acabava dient que era professora.
Sí?
Quan jo, el 90% de la meva activitat és investigar, perquè semblava que quedaves com una cosa estranya, que potser no ho entendrien, fins que un dia una companya que li vaig dir, diu, i tu què fas, Lourdes? I faig dir, bueno, dic jo, li vaig fer un rotllo terrible i al final faig dir, bueno, faig investigació. I em van dir, a tu et paguen per pensar. Allò em va pujar l'autoestima. I des de llavors ho dic amb més fluència. No? Què fas? Doncs pues jo faig investigació. No?
Clar. Nosaltres, de fet, aquí sempre que podem també ens fem ressò de no només del resultat, sinó de vegades d'estudis que es fan, perquè i aquí, doncs, intenten la nostra petita parcel·la, no? Intentem explicar-ho sempre, perquè és importantíssima la feina d'investigadores i investigadors, i per tant, si podem col·laborar com a ciutadans, no? A vegades tenim la dada, no? El titular, que ens encanta la premsa, no? Allò, la frase cridanera, no sé quant tal, han descobert des de l'Institut, per exemple, Pere Virgili, no? I diem, hi han participat 800 persones. Clar, ens costa, no? Us costa trobar gent que participi als estudis?
Costa,
no és fàcil.
Costa moltíssim. Per això és tan important i per això també ens estem donant compte de que nosaltres hem de fer aquest retorn de quins són els resultats de les nostres investigacions per agrair a aquestes persones que hi participen i per dir-los, no? Doncs mira, gràcies a que tu vas participar en aquest estudi ha arribat amb aquests resultats, no? O han fet aquesta patent, o ara hem canviat la manera en com tractarem els malalts perquè pues, aquests resultats ens diuen que tal com ho fèiem no era prou i canviar, no? De fet, hem de fer assistència basada en el mètode científic i el mètode científic és investigar.
Hi ha moltíssimes coses, jo avui no tindré gaire temps per més, però no sé si hi ha alguna cosa, Lídia, que vulguis destacar d'aquesta setmana que esteu celebrant especialment, que ens hàgim deixat.
No, ho he fet.
Totes, hem dit algunes de les xerrades, que clar, hi ha moltes coses i molts noms que avui no hem dit, sí. Però on podem trobar, per exemple, tota la programació de xerrades perquè la gent faci agenda?
Us convidem a seguir-nos a les xarxes, Divulgat EGN, a Twitter i a Instagram, i ahir trobareu tota la informació. I bueno, nosaltres volem agrair també, de part de Divulgat EGN, a totes les investigadores que s'han involucrat en aquest projecte i a vosaltres per... Per convidar-nos.
Són moltes. Nosaltres encantades. La veritat és que quan vulgueu, escolta aquí, micròfons oberts, organitzem el que convingui. Tertúlies. I si tens algun, Lourdes, necessites gent per algun estudi, ens ho fas saber que farem des d'aquí la crida, que és important.
Moltes gràcies.
Doncs Lídia, Gil i Lourdes Martorell, moltíssimes gràcies. Torneu quan vulgueu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Hola, soy Charol Oriente. Quiero celebrar con vosotros el 45 aniversario de Grupo Corsa con una propuesta irresistible. Hoy, para 20 oyentes, 20 Osmotic Zero con un 20% de descuento, pago en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Tendrás en tu casa toda el agua que quieras de máxima calidad y con el único depurador de agua en el mundo que no tira ni una gota de agua al desagüe. Cero residuo de agua, cero envases de plástico. 900-208-208 osmoticzero.es.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Pràcticament 10 minuts i arribarem al punt de les dues. Nosaltres dedicarem, abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE, per destacar el més important, per escoltar el més important a aquesta hora, tant a nivell nacional com internacional, dediquem aquests darrers minuts de programa a fer una ullada a les notícies més importants a les comarques de Tarragona. A aquesta hora hi ha almenys 9 detinguts en l'operatiu antidroga que s'ha dut a terme al Camp de Tarragona i al Baix Penedès. Mossos i Policia Nacional han fet 9 entrades simultànies per desmantellar plantacions interiors de marihuana. L'operatiu s'ha centrat en desmantellar aquestes plantacions que estaven amagades en diversos xalets. Segons sabem, a aquesta hora s'han fet escorcolls a cases de les urbanitzacions dels Monàs i la Mora, a Tarragona, també a Castellvell del Camp i a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, i a l'urbanització de les Pedreres, a Santa Oliva, al Baix Penedès. Hi ha 9 detinguts en l'operatiu, han intervingut també plantes en totes les fases de creixement i, a banda d'agents de Mossos i policia, als escorcolls hi ha participat personal de la companyia elèctrica per poder tallar el subministrament, ja que ens confirmen que en molts casos, en aquests xalets, la llum estava punxada de manera il·legal a la xarxa. Ara, personal tècnic està recollint focus, ventiladors i tots els aparells necessaris que tenien per mantenir les plantacions en funcionament. A aquesta hora el cas continua sota secret de sumari, el porta el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona. Ens quedem a Tarragona. L'antic sanatori de la Sabinosa, aquest recinte en ruïnes enmig de les platges, està ja més a prop de convertir-se en un complex hoteler de luxes. La Diputació de Tarragona és la propietària dels terrenys i aquesta és la seva proposta. Han sol·licitat formalment la modificació del pla d'ordenació urbanística que hauria de possibilitar ubicar-hi un complex hoteler de luxe. Amb la modificació del PUM, que l'alcalde de Tarragona preveu resoldre en un màxim de 6 mesos, s'obre el ventall de possibilitats d'usos d'aquest recinte que data de l'any 28 i està catalogat com a bé cultural d'interès local. Per ara, la proposta de la Diputació preveu conservar l'entorn natural i més d'un 40% de la finca s'hauria de mantenir com a zona verda. Escoltem el president de la Diputació, Josep Poblet, i també a l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Usos administratius, educatius, universitaris, déu-n'hi-do, algun d'aquests, el bé de Déu que fora, poder-lo implantar. Parc tecnològic i de reserva, usos esportius, residència col·lectiva, cultural o lleure, sanitari assistencial, religiós, servei funerari i equipament històric-artístics, oficines, restauració, recreatiu musical, educació en el lleure i també hoteler, sobretot en l'edifici central, que és el que es preveu, i no amb una volumetria alta. Per tant, una diversitat de possibilitats que queda oberta a qualsevol opció que vulguem jugar.
El que sigui, però que no estigui igual. Un espai com aquest no podem deixar que es deteriori més. No podem deixar que segueixi sent el mur de la vergonya entre dues platges germanes.
Per ara, només la CUP ha mostrat la seva oposició al projecte, retreuen a Diputació i Ajuntament que continuï l'opacitat sobre el futur de l'ús de l'espai i els copaires donen per fet que l'objectiu és fer-hi aquest hotel i restaurant de luxe. Quan l'Ajuntament i Urbanisme donin llum verd a la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística, s'haurà de convocar concurs. També els expliquem avui que la sobrepoblació de cabirols està ocasionant danys importants a la vinya del Priorat, és que aquesta espècie s'alimenta dels brots tendres dels ceps que broten a la primavera. Des de fa un any, Agricultura ha posat en marxa un pla pilot per mirar de reduir-los. Fins aquest febrer, el departament està suavitzant les restriccions i permet als caçadors capturar femelles i mascles durant el període autoritzat. Amb això esperen aconseguir un increment de les captures. L'any passat van ser 365 els exemplars capturats. El coordinador d'Unió de Pagesos al Priorat, Josep Montaner, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que en el pitjor dels casos, si l'animal persisteix, pot acabar matant la planta.
El problema del cabirol és no tant el raïm, que també en pot menjar una mica, és a l'hora de quan comença la brotació del cep. Quan el brot del cep comença a brotar i és molt tendre, és quan ell va allí. I llavors ja, si comença a menjar, te talla els brots tendres, però ja aquell lo cep te rebrota, però ja no et fa raïm. També es pot donar algun cas que si massa persisteix a la mateixa planta, pues te la pot arribar a matar.
Xifra destacada d'avui, els 54.000 quilos de llagostins que els pescadors de Sant Carles de la Ràpita van capturar al llarg de 2018. Han batut el seu propi rècord. És una xifra a la que no s'aproximaven des de feia entre 15 i 20 anys. Segons constaten des de la Confraria de Pescadors, de fet, durant aquest mes de gener, els pescadors rapitencs continuen batent rècords amb més de 5.100 quilos de llagostins pescats. Aquest nivell de captura excepcional ha impedit que els preus hagin escalat fins a xifres d'altres campanyes. Això sí, a excepció dels vols de Nadal, quan es va arribar als 40 euros per quilo. El secretari de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita, Joan Balaguer, ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Claro, el lleure tant de llagostí també, aquesta oferta de demanda no ha arribat als preus que teníem els altres anys, ha baixat una mica més, però el lleure tant han pogut gaudir d'aquest producte durant tot l'any. Ha sigut un any d'un llagostí de molta qualitat, estava molta carn, molt sabrós, i bueno, a veure si enguany continuem amb aquesta dinàmica i també tenim tant de llagostí, que és el producte estrella nostre.
Atenció a això, l'Audiència de Tarragona ha de jutjar demà un cas d'abusos sexuals a una menor que tenia la voluntat anul·lada per haver consumit drogues. Els fets es van produir al pis que ocupava el processat, que era major d'edat. Va ser a Constantí l'any 2016. Segons la fiscalia, ella, 16 anys, va anar al pis i tots dos van estar consumint marihuana. Ell la va violar, tot i que ella s'hi va oposar, però no podia oferir resistència física pels efectes de la marihuana. Fiscalia sol·licita 7 anys de presó per l'acusat. I no deixem els jutjats. Una veïna de Cabra del Camp, a l'Alt Camp, ha estat citada a declarar aquest matí al jutjat de Valls per un suposat delicte d'odi durant l'1 d'octubre. Se la investiga per haver penjat comentaris i fotos a la xarxa social Facebook sobre la jornada. A Cabra del Camp va ser un dels pobles on es van veure algunes càrregues per part de la Guàrdia Civil. Unes 150 persones s'han concentrat als jutjats per donar suport a la Rosa, la denunciada, una persona molt estimada al poble, on va exercir de jutgessa de pau durant 17 anys. I acabarem explicant-los que el Festival Europeu de Curtmetratges de Reus no es tornarà a celebrar. Els organitzadors diuen que han tocat sostre i que posen punt i final. L'Ajuntament agraeix la dedicació durant els 20 anys que s'ha fet el festival, que va començar, de fet, a Cambrils. Avancen que es treballa en un nou projecte de festival que es presentarà en unes setmanes i que ha de donar continuïtat a la tasca que ha realitzat fins ara el Festival Europeu de Curtmetratges. Per acabar aquesta repassada informativa, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que ens queda de dilluns, però també, sobretot, mirant a demà. Carolina Pons, bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts que veurem durant el dia. Baixen les temperatures, s'arriba a màximes de 17 graus a Tarragona, al Vendrell i Tortosa, 16 graus i 13 graus de màxima a Gandesa. Avui bufa vent del nord-oest moderat amb intervals de fort, especialment al sud, on, atenció, hi haurà cops molt forts, tot i que aniran disminuint disminuint al llarg de la tarda. Demà, predomini de cels poc anuvolats, fins i tot serens, i les temperatures mínimes continuen baixant. S'arribarà a 2 graus a Reus, 3 a Gandesa, 5 a Tortosa, al Vendrell i a Tarragona. Quan a les màximes, gairebé sense canvis, veurem 17 graus a Tortosa, 16 a Tarragona, al Vendrell i Reus, i 13 a Gandesa. Demà bufarà vent del nord-oest fluix amb intervals de moderat al sud al principi. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Carolina. Normalitat també a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
És que tenim a l'altra banda del telèfon a Luis del Olmo. Luis, què tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Yo cuando tenga tiempo nos acercaremos hasta vuestro estudio. Os voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está
Os
envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola, buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo... Perquè la ràdio és màgia, a COPE Tarragona de vegades passen coses com aquesta. Ai, això va ser un dia de la ràdio que se celebra aquest 13 de febrer, dimecres, i alguna sorpresa us tenim preparada. Els ho anirem explicant demà i dimecres festa grossa. Ara els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que vagi molt bé el que queda de dilluns. Fins demà a les 12:20.